Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Carles Puigdemont acusa Pedro Sánchez de fer xantatge a Esquerra Republicana amb el finançament per investir Illa, tot plegat a poques hores de l'inici de la ronda de reunions de Josep Rull amb els grups parlamentaris per convocar el ple d'investidura. Maria Pagès.
La portaveu d'Esquerra, Raquel Sant, respon a Puigdemont animant-lo a ell i a Salvador Illa a presentar-se al debat d'investidura perquè expliquin quin projecte de país tenen i ells poder-se posicionar.
Doncs animar-los a que se sotmetin a aquest debat d'investidura com va fer del president aragonès, i creiem que és hora també de saber quin és el projecte per Catalunya i quin és el projecte de legislatura que tenen tant, en aquest cas, el PSC com Junts per Catalunya.
En marxa des d'avui la segona fase de les obres de remodelació de la Rambla de Barcelona.
Són molts mesos de treballs on la mobilitat del passeig serà complexa i amb repercussions importants per a veïns i comerciants. Des de la plataforma Amics de la Rambla, Pau Bosch assegura que les obres eren del tot necessàries.
És una inversió que val la pena, és una transformació completa de la cara més important de Barcelona, que és la més transitada.
Primer dia laborable després del retorn a la normalitat de les línies R3, R4, R7 i R12 de Rodalies, un mes després del robatori de coure que va afectar greument el servei el 12M, el dia de les eleccions catalanes.
Els usuaris de l'R3 consideren que el servei d'aquesta línia no ha tornat a la normalitat i es queixen dels múltiples retards encara avui.
El nou FM, Sergi Vives.
En teoria havia de passar oi 10 i ja porta 10 minuts de retras.
Tornada era 30, és 35 ara, i si tornéssim a mirar seria 40, però bueno.
S'ha de tenir molta paciència.
En cultura, l'escriptora barcelonina Alba Gómez Gabriel ha recollit aquesta tarda el 44è Premi BBVA Sant Joan de Literatura Catalana per la seva novel·la Jo sóc l'última plaça.
El jurat l'ha escollit entre les 116 obres que hi optaven per l'originalitat de la seva narració i per tractar una temàtica contemporània i social amb un mosaic de personatges descrits en profunditat.
Quan vaig començar a escriure-la fa 8 anys, pensava que m'interessava molt veure això, no? Que mira una persona que ha estat esborrada de la mirada dels altres. Però ara també, amb el temps, he vist que sobre un espai hi ha la mirada de qui ha estat esborrat, la mirada de les veïnes que potser no tenien en compte certa gent, però hi ha una tercera mirada com més amagada, que és qui mira l'espai amb afany també d'especular-hi.
I en esport, Jordi Cervantes, més pólvora pel Barça femení.
El conjunt blaugrana ha fet oficial el fitxatge d'Iwa Pajor, la davantera polonesa, signa per 3 temporades després que el club català i el Wolfsburg hagin arribat a un acord pel seu traspàs. Pajor, de 27 anys, arriba amb etiqueta de gran golejadora, i és que amb l'equip alemany ha marcat 136 gols en 196 partits en les 9 temporades que hi ha jugat.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluïsmi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Ha començat la setmana amb calor. De fet, avui hem arribat gairebé als 35 graus de temperatura màxima a les comarques de Ponent, i a gran part del país el que també ha augmentat és la humitat. Per tant, la sensació és xafogor. Almenys aquesta tarda sí que està bufant més el vent. Refresca una miqueta arran de mar aquesta marinada, sobretot a la Costa Brava, i també aquest vent que és bastant insistent al sud de Lleida. Alguns núvols es van passejant per la costa, sobretot al delta de l'Ebre, i a la resta del país són núvols decoratius. Pel que fa al dimarts, un temps que començarà més suau que avui. La temperatura de la nit no baixarà gaire i en molts casos es quedarà al voltant dels 20 graus a la costa. També els núvols a gran part del litoral seran més importants, a Tarragona i Girona una mica més, i durant la tarda aquests núvols es desfaran, però n'apareixeran d'altres cap a l'interior de l'Ebre o una altra vegada a l'Alt Pirineu, sense tempestes. La temperatura de la tarda del dimarts tampoc ha de variar i continuarà aquesta brisa força intensa al sud de Lleida, sobretot. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluïsmi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Dali. Doncs, a banda de les aturades habituals en aquesta xarxa viària que envolta Barcelona, les seves rondes, sobretot zona del Vallès, volem comentar un parell d'incidències. Una a l'extrem nord de Barcelona, un accident que s'ha produït a l'autopista C33 a Montcada i Reixac. Només hi ha un carril obert d'entrada a Barcelona, i cua aturades de més de 4 quilòmetres en tot aquest tram de Montcada i Reixac, això, com et deia, a l'autopista C33 i d'entrada a Barcelona. I un segon accident, en aquest cas a la B30, això és al lateral de l'autopista AP7, al tram de Barberà del Vallès. Hi ha un carril tallat en sentit nord, és a dir, en sentit Girona, Hi ha aturades també d'uns 4-5 quilòmetres, potser més intermitents, entre Cerdanyola i Barberà del Vallès. Això, com et deia, a la B30 i en sentit nord. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
Barcelona és molt més. És gaudir de més de 5 quilòmetres de costa i platja. És descobrir parcs i espais naturals. Barcelona és arribar fins als Pirineus. És viure l'art i la cultura. Barcelona és única. És un munt de likes. Quina Barcelona coneixes tu? Descobreix-les totes a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Comença una setmana intensa de reunions que haurien d'acabar amb una investidura el pròxim 25 de juny del proper president de la Generalitat. La primera serà demà, entre el president del Parlament, Josep Rull, i els comuns.
Abans, però, Carles Puigdemont ha titllat d'escandalós que Pedro Sánchez vinculi un finançament singular per Catalunya a que Salvador Illa sigui president i 300 militants d'Esquerra han demanat una renovació de la cúpula del seu partit. Pel que fa a les converses del president del Parlament, els primers, com dèiem, en reunir-se seran els comuns, però després serà el torn de Vox, el Partit Popular, la CUP i Aliança Catalana.
Enmig d'aquest escenari, tenint en compte la importància dels seus vots, la portaveu dels republicans, Raquel Sans, ha reclamat al PSC i a Junts que expliquin els seus projectes. Mont Carvajal.
La portaveu d'Esquerra Republicana, Raquel Sans, ha animat Salvador Illa del PSC i Carles Puigdemont de Junts a presentar-se al debat d'investidura perquè expliquin quin projecte de país tenen i ells poder-se posicionar.
Doncs animar-los a que se sotmetin a aquest debat d'investidura, com va fer del president aragonès, i creiem que és hora també de saber quin és el projecte per Catalunya i quin és el projecte de legislatura que tenen tant, en aquest cas, el PSC com Junts per Catalunya.
Respecte a finançament singular, Esquerra ha recordat que significa fora del règim foral i recaptant el 100% dels impostos, no el 9% com ara. Precisament, Carles Puigdemont ha dit a les xarxes socials que l'oferta de Sánchez d'Esquerra de finançament singular com a mitjà per investir Salvador Illa és un xantatge escandalós i a continuació ha condicionat el seu suport als pressupostos generals de l'Estat al compliment de les execucions. De la seva banda, el portaveu dels comuns, Joan Mena, que vol un govern progressista, ha recordat al PSC que els necessita i no tindrà un xec en blanc.
Si el Partit dels Socialistes de Catalunya i el senyor Illa volen governar, s'han de moure perquè no han obtingut una majoria absoluta ni tindran un xec en blanc.
Els comuns estudien canviar lideratges, així com les relacions futures amb Podem. I Podem obre la porta a presentar-se a les eleccions catalanes si es repeteixen.
I ho dèiem en portada, uns 300 militants d'Esquerra han signat un manifest on demanen una renovació general de la cúpula dirigent del partit. Entre els signants del text, que reclama un model més coral i col·lectiu, transparent i amb més participació de la base, hi ha diversos consellers del govern, ara en funcions, i dirigents destacats d'Esquerra.
El signen, entre altres, la vicepresidenta Laura Vilagrà, els consellers Roger Torrent, Esther Capella i Manel Balcells, així com Sergi Sabrià, Marta Vilalta, Teresa Jordà, Ernest Margall, Joan Puigcercós, Ernest Benach i Alba Vergés, o Xavier Vendrell, Joan Manuel Tresserres i Joan Ridau. El document amb el títol Reactivem l'Esquerra Nacional fa una crida a dissenyar un procés de renovació per al Congrés del 30 de novembre. Els signants, entre els quals hi ha també 14 alcaldes i alcaldesses, defensen que Esquerra té una responsabilitat històrica d'entomar aquesta reflexió per liderar el rearmament estratègic de l'independentisme.
I per cert, un informe del Parlament acredita que Ignacio Garriga va incloure despeses personals al compte de Vox de la cambra.
Segons el document, Garriga hauria carregat despeses com la quota de l'AMPA dels seus fills, cervells de perruqueria o tiquets de restauració com ara Globo. La mesa de la Diputació Permanent va demanar el passat 28 de maig al líder del grup d'ultradeta que aliments per aquesta qüestió i és un dels temes que haurà de fer front al nou president Josep Rull.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Encara en la crònica política, però local, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha destacat l'excel·lent col·laboració entre els governs català i espanyol i el seu ajuntament com una de les claus per tirar endavant la Copa Amèrica de Vela que es farà a la capital catalana.
Collboni ho ha dit a Madrid, on ha coincidit amb el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, i el conseller d'Empresa i Treball en funcions, Roger Torrent, en la presentació que s'ha fet a la competició.
Joan Ferrer.
Jaume Collboni ha comparat la Copa Amèrica amb altres grans esdeveniments com els Jocs Olímpics o el Mundial de Futbol. Ha destacat que més enllà de la competició esportiva, la Copa deixarà un llegat de transformació urbanística a la ciutat, amb la renovació del Port Olímpic i una petjada ecològica relacionada amb l'economia blava, amb més de 5.000 metres quadrats d'empreses i entitats vinculades a aquest sector. Collboni, a més, ha posat l'accent en la col·laboració entre Estat, Generalitat i Ajuntament.
Después de años muy complicados, de enfrentamiento, de tensión, este es un acontecimiento que tiene el apoyo de todo el mundo, que tiene el apoyo de las tres administraciones, del Estado, de la Generalitat y evidentemente del propio ayuntamiento. Es decir, que abarca todo el espectro político.
D'altra banda, Roger Torrent ha posat les xifres sobre la taula. Ha quantificat en 12.000 milions d'euros l'impacte que tindrà la Copa Amèrica a Barcelona, amb un retorn, ha dit, de 6,35 euros per la ciutat per cada euro públic invertit. A més, ha recalcat que es crearan 19.000 llocs de treball durant l'esdeveniment.
Un Jaume Collboni que justament avui compleix un any en el càrrec, el mateix que la resta d'alcaldes que van ser escollits a les eleccions municipals de l'any passat. Un d'ells, el de Tarragona, Rubén Viñuales, ha tret pit de la feina feta durant el primer any de mandat.
Viñuales destaca les inversions executades en patrimoni, cultura, mobilitat, habitatge social o la recuperació dels regidors de barri i l'impuls d'un nou model policial.
Tarragona Ràdio, Laura Casas.
Fa un any que Rubén Viñuales es convertia en nou alcalde de Tarragona i 365 dies després ha presentat un primer balanç de la tasca duta a terme pel seu govern, un govern de les oportunitats, segons ha manifestat. Per l'alcalde ha estat un any durant el qual s'ha fet una tasca ingent en totes les matèries. Admet que sovint toca prendre decisions que no agraden, però que governar és fer-ho pensant en tothom. Creu que d'aquí a 4 anys la ciutat s'haurà transformat a millor.
El que puc assegurar és que aquesta ciutat, quan passin aquests 4 anys en total, estarà molt millor. I això serà gràcies a un esforç comú, no només d'aquest govern, sinó de tota la ciutadania.
En clau de seguretat, Viñuales ha recalcat l'impuls d'un nou model policial per muscular la Guàrdia Urbana i que hi hagi més agents al carrer, i ha avançat que el conflicte laboral s'està reconduint i que la plantilla torna a fer hores extra després que els sindicats hagin desconvocat la protesta.
Primer dia laborable després del retorn a la normalitat de les línies R3, R4, R7 i R12 de Rodalies, un mes després del robatori de cable de coure que va afectar greument el servei el 12M el dia de les eleccions catalanes.
Ha estat un cop superades amb èxit les proves sense passatgers que s'han fet aquest cap de setmana. Els usuaris de la R3, però, consideren que el servei d'aquesta línia no ha tornat a la normalitat.
Es queixen dels múltiples retards, tot i que s'hagi recuperat el servei habitual després del robatori de coure del passat 12 de maig, com dèiem, al 9FM, Sergi Vives.
La línia R3 ha recuperat el servei habitual després del robatori de coure a Montcada Bifurcació el passat 12 de maig. Una normalitat que inclou també els retards.
En teoria havia de passar oi 10, i ja porta 10 minuts de retras.
Tornada era 30, és 35 ara, i si tornéssim a mirar seria 40, però bueno.
S'ha de tenir molta paciència.
Són alguns dels usuaris que esperaven agafar el tren a mig matí a l'estació de Vic. El robatori va deixar sense connexió els municipis per on passa aquesta línia amb Barcelona. A Montcada Ripollet els usuaris havien d'agafar un autobús facilitat per Renfe per accedir a la capital catalana. Maite Camps, de Vic, usuari habitual, tenia els seus trucs per no haver-ne de fer ús. Feia el canvi de l'R3 a l'R2 Nord.
Baixàvem a Mollet Santa Rosa i en comptes d'agafar l'autobús anàvem a buscar caminant fins a Mollet Sant Fost i allà agafàvem l'altra línia, que és molt més tranquil·la, arriba segur.
Els usuaris de l'R3, doncs, a partir d'ara podran fer ús del servei habitual de la línia. Ara bé, hauran de continuar patint els retards que la caracteritzen.
Gràcies, Sergi. Anem a veure aquesta hora quina situació hi ha i com s'ha desenvolupat aquesta primera jornada en un altre punt, en aquest cas al Vallès. BOTV, Pere Juventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda. Doncs aquí a l'estació de Granollers-Fenovelles una fotografia molt similar a la que heu anat explicant. Els usuaris han tornat amb molta cautela i resignació aquesta R3, que ara ja sí, doncs sembla que arriba fins a la ciutat de Barcelona, directe amb tren, sense haver de fer doncs el transport. Ho fan, això sí, doncs, molt amatents del que pugui passar, perquè, de fet, han registrat algun retard i són retards que per ells doncs, solen ser habituals. Els usuaris que van fins a Vic, direcció Vic, avui també han celebrat doncs, que la circulació dels trens anava una mica millor que no pas els darrers dies. Uns usuaris de la R3 aquí al Pas pel Vallès Oriental que saben que ben aviat, de cara al novembre, tindran un altre tall, això sí, programat, perquè afectarà a les estacions entre Paret i la Garriga per les obres de desdoblament que s'han de fer, un tall que, per tant, pot tornar a posar aquest servei cap per avall.
Gràcies, Pere. I en marxa des d'avui la segona fase de les obres de remodelació de la Rambla de Barcelona, un projecte de gran envergadura que l'alcalde Jaume Collboni es va comprometre a accelerar dels 5 anys inicials als 3.
Tot i això, són molts mesos de treballs on la mobilitat al passeig serà complexa i amb repercussions importants per als veïns i comerciants. El soroll i les pèrdues econòmiques són les principals preocupacions.
Helena Puigdueta.
El trànsit serà només de pujada i durant els 10 mesos vinents es farà pel cantó Llobregat, el del Raval. Això perquè les obres han començat per la banda Besòs, o sigui, a tocar del Gòtic. Després, acabada la primera fase, la cosa anirà a l'inrevés i es deixa pel final la remodelació del tronc central. Durant tot aquest temps s'han habilitat també 4 punts semafòrics per poder travessar el passeig. Pau Bosch, president d'Amics de la Rambla, reconeix la complexitat i la molèstia de les obres, però insisteix que eren del tot necessàries.
És una inversió que val la pena, és una transformació completa de la cara més important de Barcelona, que és la més transitada.
Tot i això, Bosch no amaga la seva preocupació pels efectes que aquests treballs tindran sobretot per veïns, comerciants i restauradors.
Que hi ha veïns que se'ls ha de respectar els horaris de silenci, i en aquest sentit nosaltres estem reclamant que es pugui tramitar tot el tema d'ajudes a aïllament acústic de les finestres, no? I moltes vegades tenim molts problemes en la tramitació d'aquests permisos.
De fet, l'impacte econòmic pels negocis de la Rambla serà important. Pèrdues superiors a les que van tenir durant els pitjors mesos de la pandèmia, amb acomiadaments de plantilla inclosos.
I a les complicacions per la mobilitat d'aquestes obres s'hi sumen les que causen el roadshow de Fórmula 1 que s'ha de celebrar aquest dimecres. De moment, aquests dies s'està reasfaltant el passeig de Gràcia per on passaran els pilots durant l'exhibició.
Mentrestant, els seguidors de la Fórmula 1 ja escalfen motors a la Fan Zone de Plaça Catalunya. Es tracta d'un village molt complet, amb centenars d'aficionats. Complen els simuladors d'última generació, es fotografien amb els monoplaces o compren marxandatge de la Fórmula 1.
Encara a Barcelona, i per fer front a la calor i a la temporada d'estiu, l'Ajuntament ha posat en funcionament enguany 350 refugis climàtics, 120 més que l'any passat. Es tracta d'una de les mesures que el consistori ha activat en el marc del Pla Calor 2024, que s'allargarà fins a mitjans de setembre. Anna Ruiz.
Barcelona ha habilitat el mapa de refugis climàtics que protegiran la ciutat davant les onades de calor d'aquest estiu. Són 354 espais o equipaments d'interior o exterior. Conformen d'aquesta manera la xarxa de protecció, biblioteques, museus, centres cívics, mercats municipals, àrees de jocs infantils o interiors d'illa, i sense oblidar 41 piscines, que també bonificaran al màxim els preus de l'entrada per garantir l'accés dels veïns més vulnerables de la ciutat. Tot plegat, avança la primera tinenta d'alcalde, Laia Bonet, amb aquest objectiu de futur.
El nostre objectiu és que tota la ciutadania tingui un refugi climàtic a 5 minuts de casa l'any 2030.
183 dels refugis climàtics són parcs infantils perquè tenen zona d'ombra. En aquest sentit, Bonet ha admès que cal ampliar les zones d'ombra a les àrees de joc de nens i nenes. Dels més de 350 refugis climàtics habilitats aquest estiu a Barcelona, 222 estaran oberts en algun moment del mes d'agost i 167 durant els diumenges.
Notícies en xarxa.
En la crònica judicial, l'Audiència de Barcelona ha començat a jutjar l'acusat de violar una menor de 16 anys a Igualada la matinada de l'1 de novembre de 2021.
L'home s'enfronta a una possible pena de 45 anys de presó per l'intent d'assassinat i agressió sexual. També li demanen 10 anys de llibertat vigilada i de prohibició de comunicar-se o aproximar-se a la víctima, així com una indemnització de 300.000 euros. El presumpte agressor, de 21 anys, es troba en presó provisional des de que va ser detingut l'abril de 2022. La víctima, que pateix greus seqüeles, no haurà de declarar en el judici perquè la fiscalia ha renunciat a la seva compareixença. El judici s'allargarà tota la setmana.
I en successos, a Salt, els Mossos d'Esquadra investiguen l'aparició del cadàver d'una dona al vell mig del carrer. La troballa s'ha produït cap a un quart de 6 del matí i de moment no estan clares les circumstàncies de la mort. Televisió de Girona, Luna Blanco.
Aquest matí, a primera hora, s'ha trobat una persona morta al passeig dels Països Catalans de Salt. Es tracta d'una dona jove, la identitat de la qual encara es desconeix a aquesta hora i que no presentava indicis de violència. S'està esperant encara el resultat de l'autòpsia per determinar la causa exacta de la mort, però a primera vista s'ha descartat del tot que hagi estat una mort violenta. L'avís s'ha rebut passat un quart de 6 del matí i la policia municipal de Salt ha confirmat al lloc dels fets que hi havia una persona morta. S'ha avisat llavors als Mossos.
També aquest dilluns ha mort un ciclista en el camí del Pi d'en Xandri a Sant Cugat del Vallès.
Ara s'estan investigant les causes dels fets que han ocorregut en una zona boscosa.
I el jutjat d'instrucció número 5 de Tarragona deixa a punt el judici de judici al cas de la donació de la meitat de la casa de Rosa Peral, que compartia amb el seu exmarit a Vilanova i la Geltrú, el seu pare. En la resolució judicial, la titular d'instrucció considera que els fets són constitutius d'un delicte d'insolvència punible. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
En la resolució judicial que ha avançat el periòdico i ha confirmat el TSJC, es dicta que procedeixi l'obertura del judici oral contra els investigats. Fiscalia i l'acusació particular afirmen que l'ex exagent de la Guàrdia Urbana, va fer el canvi de titularitat per evitar pagar la indemnització a la família de Pedro Rodríguez. Amb la demanda per alçament de béns, la família de la víctima aspira a obtenir uns 50.000 euros. Aquesta quantitat és aproximadament la meitat del valor de la part de l'immoble que tenia Peral. L'altra meitat de la seva part està hipotecada. Ara el Ministeri Públic i l'acusació particular tenen 10 dies per demanar l'obertura del judici per presentar l'escrit d'acusació o, excepcionalment, sol·licitar la pràctica de diligències complementàries. Les parts també poden interposar un recurs de reforma o d'apel·lació.
En cultura, l'escriptora barcelonina Alba Gómez Gabriel ha recollit aquesta tarda el 44è Premi BBVA Sant Joan de Literatura Catalana per la seva novel·la Jo sóc l'última plaça. El jurat l'ha escollit entre les 116 obres que hi optaven per l'originalitat de la seva narració i per tractar una temàtica contemporània i social amb un mosaic de personatges descrits amb profunditat. David Navarro.
Jo sóc l'última plaça és una novel·la urbana que parla de la dificultat de trobar un lloc a la ciutat, ja sigui un de físic, un habitatge, com un de social, evitant acabar als marges. Amb la plaça del Sol del barri de Gràcia com una protagonista més, l'Alba Gómez Gabriel remarca que el seu no és un text de denúncia, sinó una novel·la amb moltes veus que s'aproxima a la realitat contemporània.
Quan vaig començar a escriure-la fa 8 anys, pensava que m'interessava molt veure això, no? Que em mira una persona que ha estat esborrada de la mirada dels altres. Però ara també, amb el temps, he vist que sobre un espai hi ha la mirada de qui ha estat esborrat, la mirada de les veïnes que potser no tenien en compte certa gent, però hi ha una tercera mirada com més amagada, que és quin de l'espai amb afany també d'especulari.
El Premi BBVA Sant Joan, convocat per la Fundació Antigues Caixes Catalanes, té una dotació de 35.000 euros. Edicions 62 serà l'encarregada de publicar la novel·la, que s'espera que surti al setembre, coincidint amb la Setmana del Llibre en Català.
I el Castell de Púbol, al Baix Empordà, ha inaugurat aquest dilluns la segona temporada de l'exposició temporal El despertar del mite, una exploració de la relació de gala amb l'alta costura, on hi trobem grans noms de la història de la moda, des de l'extravagància d'Elsa Schiaparelli a la sobrietat de Christian Dior, passant per Jean de Cés o Cristóbal Balenciaga. Televisió Costa Brava, Nerea Cabello.
Aquest segon capítol, que porta per nom Col·lecció d'Alta Costura, obre al públic demà 18 de juny. En la nova mostra han destacat 8 vestits de alta costura de dissenyadors com Dior, Schiaparelli o Balenciaga, d'entre altres. Entre ells hi ha tres que comparteixen el color vermell, un color expressiu que ens deixa una pinzellada de la personalitat de gala.
Com ens explica a continuació la Noelia Collado, directora de continguts a la Roca Village i comissària de l'exposició.
És un color especial perquè representa moltes coses, representa poder, representa seducció, sexualitat, i també és un símbol d'alliberament cromàtic. El vermell va sempre lligat a una revolució íntima, i aquesta idea de revolució íntima privada, una cosa que comparteixes, és una idea que ens agrada molt també referent a la.
Fins al 22 de setembre es podrà gaudir d'aquesta mostra al cor del Baix Empordà, moment en què l'espai es prepararà per acollir la tercera temporada Col·lecció Tardor-Hivern.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En futbol, Eva Pajor es converteix en el primer fitxatge del Barça femení per la temporada 2024-2025. L'equip blaugrana i el Wolfsburg han arribat a un acord pel traspàs de la davantera polonesa, que ha signat amb el Barça per a les pròximes tres temporades. La polonesa arriba amb fam de títols.
I played finals four times. Unfortunately, I don't win
the... He jugat quatre finals de Champions i desafortunadament no he guanyat el títol. Per suposat que la Champions és especial i és un títol que vull guanyar, però no és una obsessió. Jo vull donar el millor de mi cada dia. I així espero que al final de la temporada guanyem tots els títols, però ens hem de centrar en el dia a dia, pas a pas.
But we must be focused one by day, step by step.
Pajor, de 27 anys, arriba amb l'etiqueta de gran golejadora, i és que amb l'equip alemany ha marcat 136 gols en 196 partits en les 9 temporades que hi ha jugat. En bàsquet, el Manresa ha anunciat que Diego Ocampo torna a la banqueta vegenca en substitució de Pedro Martínez. Ocampo ja va entrenar els manresans en l'últim ascens dels vegencs a l'ACB el 2018. Ràdio 010, Jordi Givert.
Aquesta serà la segona vegada que ocupi la banqueta del conjunt vegenc després d'aconseguir l'ascens a la Lliga ACB el 2018. El gallec és un tècnic amb experiència a les banquetes. Va començar la seva carrera com a ajudant de tècnics de renom com Salva Maldonado, Manel Comas, Joan Plaza, Aitor García Reneses o el mateix Pedro Martínez, que ara el substituirà a Manresa. Com a primer entrenador ha dirigit equips d'ACB com el Múrcia, l'Estudiantes, el Joventut i el Saragossa. La seva última experiència ha acabat recentment, arriba procedent del Tizona de Burgos, on ha aconseguit èxits. Les dues darreres temporades, en la primera va ascendir a l'Alè Port i en la segona ha portat l'equip fins a la final a 4 d'ascens a la Lliga Endesa, acabada fa pocs dies. A nivell internacional, l'any passat va ser escollit com a seleccionador de la República Txeca, un càrrec que compaginarà amb la banqueta del Baxi Manresa.
També l'Esport Girona ha anunciat la renovació de l'entrenador Roberto Íñiguez. El tècnic va retornar a Fontdejou al Nadal per substituir Laura Antoja. La directora esportiva de l'Uni Girona, Laia Palau, es mostrà molt satisfeta amb la continuïtat d'Íñiguez.
Per la seva personalitat, experiència, caràcter i compromís, crec que és un dels millors líders que podríem tenir per tal de donar-li continuïtat i solidesa al projecte de l'Esport Uni Girona.
Tornant al futbol, l'Espanyol que ja hi ha Oviedo per 1-0 i haurà de remuntar a Cornellà al Prat si vol retornar a primera divisió. Diumenge es disputarà a l'estadi Blanquiblau la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens. El playoff per jugar a segona, el Barça Atlètic arrencava un empat davant el Còrdoba, 1-1 en l'anada de l'eliminatòria decisiva. Un gol de Pocho Román als minuts finals igualava la diana inicial dels andalusos. El Nàstic per part seva perdia dissabte a Màlaga 2-1 i haurà de remuntar el nou estadi aquest dissabte.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint a Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
Ona Malgrat. Ona Malgrat.
Vaig pensar-te en la foscor de la nit. Ara tinc la teva tendresa tan a dies i camino per indrets on la vida m'ensenya que res ni ningú marxa fins que no has après que demà poden caure les torres més altes. Aquest nou camí, l'abraçada que porta somriures per seguir i dibuixa matisos, colors i paraules, l'esperança d'un futur ple de sinceritat, que demà poden caure les torres més altes, que demà un record.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Carles Puigdemont acusa Pedro Sánchez de fer xantatge a Esquerra amb el finançament per investir Illa, tot plegat a poques hores de l'inici de la ronda de reunions de Josep Rull amb els grups parlamentaris per convocar el ple d'investidura. Maria Pagès.
La portaveu d'Esquerra, Raquel Sant, respon a Puigdemont animant-lo a ell i a Salvador Illa a presentar-se al debat d'investidura perquè expliquin quin projecte de país tenen ells i poder-se posicionar.
Doncs animar-los a que se sotmetin a aquest debat d'investidura, com va fer del president Aragonès, i creiem que és hora també de saber quin és el projecte per Catalunya i quin és el projecte de legislatura que tenen tant, en aquest cas, el PSC com Junts per Catalunya.
En marxa des d'avui la segona fase de les obres de remodelació de la Rambla de Barcelona.
Són molts mesos de treballs on la mobilitat del passeig serà complexa i amb repercussions importants per a veïns i comerciants. Des de la plataforma Amics de la Rambla, Pau Bosch assegura que les obres eren del tot necessàries.
És una inversió que val la pena, és una transformació completa de la cara més important de Barcelona, que és la més transitada.
Primer dia laborable després del retorn a la normalitat de les línies R3, R4, R7 i R12 de Rodalies, un mes després del robatori de cable de coure que va afectar greument el servei el 12M, el dia de les eleccions catalanes.
Els usuaris de la R3 consideren que el servei d'aquesta línia no ha tornat a la normalitat i es queixen dels múltiples retards encara avui.
En teoria havia de passar OI10 i ja porta 10 minuts de retras.
Tornada R30 és R35 ara i si tornéssim a mirar seria R40, però bueno.
S'ha de tenir molta paciència.
En marxa a aquesta hora l'entrega del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes a Albert Jané, un guardó que reconeix anys i anys de contribució a la llengua, especialment entre els més petits.
Traductor de personatges icònics com els Barrufets o Lucky Luke, Jané també és autor de clàssics com Rondalles de Catalunya, un volum que la xarxa està reeditant en forma podcast.
I en esports, Jordi Cervantes, més pólvora pel Barça femení.
El conjunt blaugrana ha fet oficial el fitxatge d'Eva Pajor. La davantera polonesa signa per 3 temporades després que el club català i el Wolfsburg hagin arribat a un acord pel seu traspàs. Pajor, de 27 anys, arriba amb l'etiqueta de gran golejadora i és que amb l'equip alemany ha marcat 136 gols en les 9 temporades que hi ha jugat.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Ha començat la setmana amb calor. De fet, avui hem arribat gairebé als 35 graus de temperatura màxima a les comarques de Ponent i a gran part del país el que també ha augmentat és la humitat. Per tant, la sensació de xafogó. Almenys aquesta tarda sí que està bufant més el vent. Refresca una miqueta arran de mar aquesta marinada, sobretot a la Costa Brava, i també aquest vent que és bastant insistent al sud de Lleida. Alguns núvols es van passejant per la costa, sobretot al delta de l'Ebre, i a la resta del país són núvols simplement decoratius. Pel que fa al dimarts, un temps que començarà més suau que avui. La temperatura de la nit no baixarà gaire i en molts casos es quedarà al voltant dels 20 graus a la costa. També els núvols a gran part del litoral seran més importants, a Tarragona i Girona una mica més, i durant la tarda aquests núvols es desfaran però n'apareixeran d'altres cap a l'interior de l'Ebre o una altra vegada a l'Alt Pirineu, sense tempestes. La temperatura de la tarda del dimarts tampoc ha de variar i continuarà aquesta brisa força intensa al sud de Lleida, sobretot. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Doncs encara parlem d'incidències en aquesta xarxa viària. Ho comentàvem anteriorment, aquest accident a l'autopista C33 a Montcada i Reixac. Els vehicles ja són al voral de la via, però encara hi ha aturades intermitents de més de 6 quilòmetres entre la Llagosta i Montcada i Reixac. Això, com et deia, l'autopista C33 a l'extrem nord de Barcelona, d'entrada a Barcelona. A la B30 també continuen els problemes a causa d'un altre accident. Són trams de retencions de 4 a 5 quilòmetres entre Cerdanyola i Barberà del Vallès, en sentit nord, això a la B30, lateral de l'AP7, i tot just ara ens ha entrat un tercer accident, autopista AP7, al tronc central, a Cerdanyola del Vallès. Hi ha una cua d'almenys un parell de quilòmetres en sentit nord. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Presentem la nova 649.
De fet, és la 6.49 de sempre, però millor que mai. Sí, sí, heu sentit bé. Millor que mai. Preneu nota. Dilluns, per un euro, pots guanyar un milió. Dimarts, per un euro, un milió. Dimecres, per un euro, un milió. I així fins dissabte. Voleu millors notícies? Ara guanyar un milió és tres vegades més fàcil. Això és la nova 6.49. La millor, perdó, millor loteria. I recorda que amb la 6.49, toca que toca, Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Aquest estiu, vibra amb la millor música en un escenari únic a la Mediterrània. Cap Roig Festival presenta...
John Fogerty.
Sopa de Cabra.
Rosalén.
Sergio Dalma.
I molts artistes més. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 12 de juliol al 16 d'agost. Entrades a caprojfestival.com. Patrocinador principal, CaixaBank.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Comença una setmana intensa de reunions que haurien d'acabar amb una investidura el pròxim 25 de juny del proper president de la Generalitat. La primera serà demà entre el president del Parlament, Josep Rull, i els comuns.
Abans, però, Carles Puigdemont ha titllat d'escandalós que Pedro Sánchez vinculi un finançament singular per Catalunya a que Salvador Illa sigui president, i 300 militants d'Esquerra han demanat una renovació de la cúpula del seu partit. Pel que fa a les converses del president del Parlament, els primers, com dèiem, en reunir-se seran els comuns, però després serà el torn de Vox, el Partit Popular, la CUP i Aliança Catalana.
Enmig d'aquest escenari, i tenint en compte la importància dels seus vots, la portaveu dels republicans, Raquel Sans, ha reclamat al PSC i a Junts a que expliquin els seus projectes. Mont Carvajal.
La portaveu d'Esquerra Republicana, Raquel Sans, ha animat Salvador Illa del PSC i Carles Puigdemont de Junts a presentar-se al debat d'investidura perquè expliquin quin projecte de país tenen i ells poder-se posicionar.
Doncs animar-los a que se sotmetin a aquest debat d'investidura, com va fer del president aragonès, i creiem que és hora també de saber quin és el projecte per Catalunya i quin és el projecte de legislatura que tenen tant, en aquest cas, el PSC com Junts per Catalunya.
Respecte a finançament singular, Esquerra ha recordat que significa fora del règim foral i recaptant el 100% dels impostos, no el 9% com ara. Precisament, Carles Puigdemont ha dit a les xarxes socials que l'oferta de Sánchez d'Esquerra de finançament singular com a mitjà per investir Salvador Illa és un xantatge escandalós i a continuació ha condicionat el seu suport als pressupostos generals de l'Estat al compliment de les execucions. De la seva banda, el portaveu dels comuns, Joan Mena, que vol un govern progressista, ha recordat al PSC que els necessita i no tindrà un xec en blanc.
Si el Partit dels Socialistes de Catalunya i el senyor Illa volen governar, s'han de moure perquè no han obtingut una majoria absoluta ni tindran un xec en blanc.
Els comuns estudien canviar lideratges, així com les relacions futures amb Podem, i Podem obre la porta a presentar-se a les eleccions catalanes si es repeteixen.
Ho dèiem en portada, uns 300 militants d'Esquerra han signat un manifest on demanen una renovació general de la cúpula dirigent del partit. Entre els signants del text, que reclama un model més coral i col·lectiu, transparent i amb més participació de la base, hi ha diversos consellers del govern, ara en funcions, i dirigents destacats d'Esquerra.
Els signen, entre d'altres, la vicepresidenta Laura Vilagrà, els consellers Roger Torrent, Esther Capella i Manel Balcells, així com Sergi Sabrià, Marta Vilalta, Teresa Jordà, Ernest Maragall, Joan Puigcercós, Ernest Benach i Alba Vergés, o també Xavier Vendrell, Joan Manuel Tres Serres i Joan Ridau. El document amb el títol Reactivem Esquerra Nacional fa una crida a dissenyar un procés de renovació per al Congrés del 30 de novembre. Els signants, entre els quals hi ha també 14 alcaldes i alcaldesses, defensen que Esquerra té la responsabilitat històrica d'entomar aquesta reflexió per liderar el rearmament estratègic de l'independentisme.
Per cert, un informe del Parlament acredita que Ignacio Garriga va incloure despeses personals als comptes de Vox de la cambra.
Segons el document, Garriga hauria carregat diverses despeses com la quota de l'AMPA dels seus fills, serveis de perruqueria o tiquets de restauració com ara Globo. La mesa de la Diputació Permanent va demanar el passat 28 de maig al líder del grup ultradretà aclariments per aquesta qüestió, i és un dels temes que haurà de fer front el nou president Josep Rull.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Encara en la crònica política, però local, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha destacat l'excel·lent col·laboració entre els governs català i espanyol i el seu ajuntament com una de les claus per tirar endavant a la Copa Amèrica de Vela que es farà a la capital catalana.
Collboni ho ha dit a Madrid, on ha coincidit amb el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, i el conseller d'Empresa i Treball en funció, Roger Torrent, en la presentació que s'ha fet de la competició.
Joan Ferrer.
Jaume Collboni ha comparat la Copa Amèrica amb altres grans esdeveniments com els Jocs Olímpics o el Mundial de Futbol. Ha destacat que més enllà de la competició esportiva, la Copa deixarà un llegat de transformació urbanística a la ciutat amb la renovació del Port Olímpic i una petjada ecològica relacionada amb l'economia blava, amb més de 5.000 metres quadrats d'empreses i entitats vinculades a aquest sector. Collboni, a més, ha posat l'accent en la col·laboració entre Estat, Generalitat i Ajuntament.
Después de años muy complicados, de enfrentamiento, de tensión, este es un acontecimiento que tiene el apoyo de todo el mundo, que tiene el apoyo de las tres administraciones, del Estado, de la Generalitat y evidentemente del propio Ayuntamiento. Es decir, que abarca todo el espectro político.
D'altra banda, Roger Torrent ha posat les xifres sobre la taula. Ha quantificat en 12.000 milions d'euros l'impacte que tindrà la Copa Amèrica a Barcelona, amb un retorn dit de 6,35 euros per la ciutat per cada euro públic invertit. A més, ha recalcat que es crearan 19.000 llocs de treball durant l'esdeveniment.
Un Jaume Collboni que justament avui compleix un any en el càrrec, el mateix que la resta d'alcaldes que van ser escollits a les eleccions municipals de l'any passat. Un d'ells, el de Badalona, que avui ha recordat que el govern municipal impulsa aquest any un pla d'inversions de 84 milions d'euros per grans projectes de ciutat.
Xavier García Albiol ha destacat també millores en la via pública i la climatització d'equipaments municipals, entre elles les escoles bressols públiques i les oficines del Viver.
Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
Albiol ha assegurat que quan va accedir a l'alcaldia, 11 dels 13 grans contractes de via pública estaven caducats. Tres d'aquests, explica, ja s'estan licitant. Segons Albiol, en aquests 365 dies al capdavant de la gestió municipal han recuperat el prestigi de Badalona i estan capgirant el caos que, segons considera, vivia la ciutat. Celebra, a més, haver iniciat el desbloqueig a la paràlisi administrativa de l'Ajuntament amb la contractació de més d'una seixantena de treballadors dels 110 que s'incorporaran a finals d'aquest any.
Hem d'avançar en dues direccions. Una, resoldre els problemes del dia a dia, però també avançar amb la línia de posar el telescopi a distància. És un balanç satisfactori, totalment inconformista, però satisfactori per la feina que s'ha fet i la que tenim en l'horitzó.
D'altra banda, assegura que la regidoria d'antiocupació ha aturat el 50% de les ocupacions anunciades a la Guàrdia Urbana. Paral·lelament, ha reiterat que Badalona tornarà a construir habitatge públic amb buits solars del municipi. Mobles anuncia que es destinaran a famílies vulnerables, però també a la classe mitjana, que no pot fer front a les despeses de lloguer ni hipoteca.
Notícies en xarxa.
En la crònica judicial, l'Audiència de Barcelona ha començat a jutjar l'acusat de violar una menor de 16 anys a Igualada la matinada de l'1 de novembre de 2021.
L'home s'enfronta a una possible pena de 45 anys de presó per intent d'assassinat i agressió sexual. També li demanen 10 anys de llibertat vigilada i de prohibició de comunicar-se o aproximar-se a la víctima, així com una indemnització de 300.000 euros. El presumpte agressor, de 21 anys, es troba en presó provisional des de que va ser detingut l'abril de 2022. La víctima, que pateix greus seqüeles, no haurà de declarar en el judici perquè la Fiscalia ha renunciat a la seva compareixença. El judici s'allargarà tota la setmana.
I en successos, a Salt, els Mossos d'Esquadra investiguen l'aparició del cadàver d'una dona al bell mig del carrer. La troballa s'ha produït cap a un quart de 6 del matí i de moment no estan clares les circumstàncies de la mort. Televisió de Girona, Luna Blanco.
Aquest matí, a primera hora, s'ha trobat una persona morta al passeig dels Països Catalans de Salt. Es tracta d'una dona jove, la identitat de la qual encara es desconeix a aquesta hora i que no presentava indicis de violència. S'està esperant encara el resultat de l'autòpsia per determinar la causa exacta de la mort, però a primera vista s'ha descartat del tot que hagi estat una mort violenta. L'avís s'ha rebut passat un quart de 6 del matí i la policia municipal de Salt ha confirmat al lloc dels fets que hi havia una persona morta. S'ha avisat llavors als Mossos.
En marxa des d'avui la segona fase de les obres de remodelació de la Rambla de Barcelona, un projecte de gran envergadura que l'alcalde Jaume Collboni es va comprometre a accelerar dels cinc anys inicials als tres.
Tot i això, són molts mesos de treballs on la mobilitat al passeig serà complexa i amb repercussions importants per a veïns i comerciants. El soroll i les pèrdues econòmiques són les principals preocupacions.
Helena Puigdueta.
El trànsit serà només de pujada i durant els 10 mesos vinents es farà pel cantó Llobregat, el del Raval. Això perquè les obres han començat per la banda Besòs, o sigui, a tocar del Gòtic. Després, acabada la primera fase, la cosa anirà a l'inrevés i es deixa pel final la remodelació del tronc central. Durant tot aquest temps s'han habilitat també 4 punts semafòrics per poder travessar el passeig. Pau Bosch, president d'Amics de la Rambla, reconeix la complexitat i la molèstia de les obres, però insisteix que eren del tot necessàries.
És una inversió que val la pena, és una transformació completa de la cara més important de Barcelona, que és la més transitada.
Tot i això, Bosch Bosch no amaga la seva preocupació pels efectes que aquests treballs tindran sobretot per veïns, comerciants i restauradors.
Que hi ha veïns que se'ls ha de respectar els horaris de silenci i en aquest sentit nosaltres estem reclamant que es pugui tramitar tot el tema d'ajudes d'aïllament acústic de les finestres, no? I moltes vegades tenim molts problemes en la tramitació d'aquests permisos.
De fet, l'impacte econòmic pels negocis de la Rambla serà important. Pèrdues superiors a les que van tenir durant els pitjors mesos de la pandèmia, amb acomiadaments de plantilla inclosos.
I a les complicacions per la mobilitat d'aquestes obres s'hi sumen les que causen el roadshow de Fórmula 1 que s'ha de celebrar aquest dimecres. De moment, aquests dies s'està treballant en el reasfaltatge del Passeig de Gràcia per on passaran els pilots durant l'exhibició.
Mentrestant, els seguidors de la Fórmula 1 ja escalfen motors a la Fan Zone de Plaça Catalunya. Es tracta d'un village molt complet amb centenars d'aficionats. Compren els simuladors d'última generació, es fotografien amb els monoplaces o compren marxandatge de la Fórmula 1.
Marc i Joan.
Bona tarda, Lali, des de Plaça Catalunya, en aquest Fan Village que des d'aquest passat cap de setmana i fins dissabte, quan se celebri aquest Gran Premi de Fórmula 1 de Catalunya, doncs podreu visitar aquí, al centre de la ciutat catalana, de la capital catalana de Barcelona, un Fan Village on hi podreu trobar de tot, des de rèpliques del cotxe de Fórmula 1 de Fernando Alonso, també del Fórmula 1 de Max Verstappen, el Red Bull campió del món. També hi ha un túnel del vent que simula allò, el vent a la cara. També hi ha un simulador, en aquest cas de Fórmula 1, per aquells que els agradi i que vulguin conduir un Fórmula 1, i tot plegat, com dèiem, fins al 22 de juny per gaudir i també per, si voleu, comprar, beure, menjar i ballar.
Gràcies, Marc. I també primer dia avui laborable després del retorn a la normalitat de les línies R3, R4, R7 i R12 de Rodalies, un mes després del robatori de coure que va afectar greument el servei el 12M, el dia de les eleccions catalanes.
Ha estat un cop superades amb èxit les proves sense passatgers que s'han fet aquest cap de setmana. Els usuaris de la R3, però, consideren que el servei d'aquesta línia no ha tornat a la normalitat.
En qualsevol cas, anem a veure a aquesta hora quina situació hi ha, en aquest cas en un punt concret, en el Vallès, BOTB, Pere Juventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda. Doncs, com bé dèieu, els usuaris creuen que aquesta recuperació del servei encara no és completa perquè doncs, han recuperat el servei, poden arribar fins a Barcelona, però ho fan amb els retards habituals d'aquesta línia i, per tant, es queixen que la R330 és la línia més afectada per tot plegat. Nosaltres som a l'estació de Granollers-Canovelles i aquí s'està vivint el fet de poder tornar a Barcelona directe en tren amb molta alegria, però també amb una certa cautela. Torna a canviar la rutina, perquè fins ara doncs, estaven esquivant molts d'ells a arribar aquí a la R3 i arribaven a Barcelona, per exemple, amb busos o a través de la R2 per esquivar el transport que havien de fer justament on hi havia hagut l'incidència i on havien d'agafar un bus llançadora, una dinàmica que a partir d'avui, això sí, ja han hagut de canviar. Els que van en direcció a Vic, tant, ho feien amb els horaris retallats i, per tant, doncs, avui contents de poder tornar a aquesta normalitat. Uns usuaris de l'R3 que saben que ben aviat de cara a novembre tindran un altre tall. Aquest taló està programat i afectarà el tram comprès entre les estacions de Parets i la Garriga per les obres de desdoblament que s'ha de fer just en aquest punt i que per tant tornaran a posar el servei cap per avall.
Gràcies, Pere. Anem cap a un altre punt, en aquest cas a Osona, on també es queixen dels múltiples retards que després que s'hagi recuperat el servei habitual. El 9FM, Sergi Vives.
La línia R3 ha recuperat el servei habitual després del robatori de coure a Montcada Bifurcació el passat 12 de maig, una normalitat que inclou també els retards.
En teoria havia de passar oi 10, i ja porta 10 minuts de retras.
Tornada era I30, és I35 ara, i si tornéssim a mirar seria I40, però bueno.
S'ha de tenir molta paciència.
Són alguns dels usuaris que esperaven agafar el tren a mig matí a l'estació de Vic. El robatori va deixar sense connexió els municipis per on passa aquesta línia amb Barcelona. A Montcada Ripollet els usuaris havien d'agafar un autobús facilitat per Renfe per accedir a la capital catalana. Maite Camps, de Vic, usuari habitual, tenia els seus trucs per no haver-ne de fer ús. Feia el canvi de l'R3 a l'R2 Nord.
Baixàvem a Mollet Santa Rosa i en comptes d'agafar l'autobús anàvem a buscar caminant fins a Mollet Sant Fost i allà agafàvem l'altra línia que és molt més tranquil·la, arriba segur.
Els usuaris de l'R3, doncs, a partir d'ara podran fer ús del servei habitual de la línia. Ara bé, hauran de continuar patint els retards que la caracteritzen.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més coses de cara a aquest Sant Joan. Molts municipis ja estan posant a punt les seves platges. A Canet de Mar avui ha començat el servei de vigilància i salvament. La principal novetat és la renovació de les casetes de socorrisme. Tot i això, les noves no s'instal·laran fins passat Sant Joan, precisament per evitar el vandalisme. Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
L'empresa Marsave continua sent la que ofereix el servei de salvament i socorrisme a Canet de Mar. La principal novetat d'aquesta temporada és que Canet estrenarà unes noves casetes de socorrisme totalment equipades per millorar l'eficiència i comoditat del servei. Raquel Serra és regidora de platges.
L'any passat sí que és veritat que vam tenir força vandalisme en les casetes de socors. Estaven una mica destartalades. N'hem adquirit una i l'altra doncs ens arribarà de lloguer.
Val a dir, però, que per evitar el vandalisme no s'instal·laran fins passada la revetlla de Sant Joan. El servei de salvament estarà en funcionament fins l'11 de setembre.
En cultura, en marxa aquesta hora l'entrega del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes a Albert Gené, un guardó que reconeix anys i anys de contribució a la llengua, especialment entre els més petits.
Traductor de personatges icònics com els Barrufets o Lucky Luke, Gené també és autor de clàssics com Rondalles de Catalunya, un volum que la xarxa està reeditant en format podcast.
I el Castell de Púbol, al Baix Empordà, ha inaugurat aquest dilluns la segona temporada de l'exposició temporal El Despertar del Mite, una exploració de la relació de gala amb l'alta costura i on hi trobem grans noms de la història de la moda, des de l'extravagància d'Elsa Schiaparelli a la sobrietat de Christian Dior, passant per Jean de Cés o Cristóbal Valenciaga. Televisió Costa Brava, Nerea Cabello.
Aquest segon capítol, que porta per nom Col·lecció d'Alta Costura, obre al públic demà 18 de juny. En la nova mostra han destacat 8 vestits d'alta costura de dissenyadors com Dior, Schiaparelli o Balenciaga, d'entre altres. Entre ells hi ha 3 que comparteixen el color vermell, un color expressiu que ens deixa una pinzellada de la personalitat de gala. Com ens explica a continuació la Noelia Collado, directora de continguts de la Roca Village i comissària de l'exposició.
És un color especial perquè representa moltes coses, representa poder, representa seducció, sexualitat, i també és un símbol d'alliberament cromàtic. El vermell va sempre lligat a una revolució íntima, i aquesta idea de revolució íntima privada, una cosa que em comparteixes, és una idea que ens agrada molt també, Rafael Galán.
Fins al 22 de setembre es podrà gaudir d'aquesta mostra al cor del Baix Empordà, moment en què l'espai es prepararà per acollir la tercera temporada Col·lecció Tardor-Hivern.
I l'escriptora barcelonina Alba Gómez Gabriel ha recollit aquesta tarda el 44è Premi BBVA Sant Joan de Literatura Catalana per la seva novel·la Jo sóc l'última plaça. El jurat l'ha escollit entre les 116 obres que hi optaven per l'originalitat de la seva narració i per tractar una temàtica contemporània i social amb un mosaic de personatges descrits amb profunditat. David Navarro.
Jo sóc l'última plaça és una novel·la urbana que parla de la dificultat de trobar un lloc a la ciutat, ja sigui un de físic, un habitatge, com un de social, evitant acabar als marges. Amb la plaça del Sol del barri de Gràcia com una protagonista més, l'Alba Gómez Gabriel remarca que el seu no és un text de denúncia, sinó una novel·la amb moltes veus que s'aproxima a la realitat contemporània.
Quan vaig començar a escriure-la fa 8 anys, pensava que m'interessava molt veure això, no? Que mira una persona que ha estat esborrada de la mirada dels altres. Però ara també, amb el temps, he vist que sobre un espai hi ha la mirada de qui s'ha desbordat, la mirada de les veïnes, que potser no tenia en compte certa gent, però hi ha una tercera mirada, com més amagada, que és quin de l'espai amb el fan també d'especulari.
El Premi BBVA Sant Joan, convocat per la Fundació Antigues Caixes Catalanes, té una dotació de 35.000 euros. Edicions 62 serà l'encarregada de publicar la novel·la, que s'espera que surti al setembre, coincidint amb la Setmana del Llibre en Català.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En futbol, Eva Pajor es converteix en el primer fitxatge del Barça femení per a la temporada 24-25. L'equip blaugrana i el Wolfsburg han arribat a un acord pel traspàs de la davantera polonesa, que ha signat amb el Barça per a les pròximes 3 temporades. Pajor arriba amb fam de títols.
I played finals 4 times. Unfortunately, I don't win.
He jugat 4 finals de Champions i desafortunadament no he guanyat el títol. Per suposat que la Champions és especial i és un títol que vull guanyar, però no és una obsessió. Jo vull donar el millor de mi cada dia. I així espero que al final de la temporada guanyem tots els títols. Però ens hem de centrar en el dia a dia, pas a pas.
But we must be focused one by day, step by step.
La polonesa de 27 anys arriba amb l'etiqueta de gran golejadora. I és que amb l'equip alemany ha marcat 136 gols en les 9 temporades que hi ha jugat. En bàsquet, l'Espart Girona ha anunciat la renovació de l'entrenador Roberto Íñiguez. El tècnic va retornar a Fontejau al Nadal per substituir Laura Antoja. Luna Blanco, Televisió de Girona.
Roberto Íñiguez seguirà una temporada més al capdavant de l'equip gironí. D'aquesta manera, el vitorià ha arribat a un acord amb el club gironí per continuar liderant la banqueta gironina a la campanya 2024-2025. Escoltem a Laia Palau, directora esportiva de l'Espart Girona.
El Roberto, per la seva personalitat, experiència, caràcter i compromís, crec que és un dels millors líders que podríem tenir per tal de donar-li continuïtat i solidesa al projecte de l'Espart Uni Girona.
D'altra banda, Magali Mendy diu adéu a l'Espart Girona. L'escorta francesa tanca la seva tercera etapa a Girona, marcada per la maternitat el 2022, i confirma la setena baixa de l'equip gironí. Una baixa, la de Mendy, que se suma a les 6 restants. Per contra, el club gironí només ha fet públic 2 fitxatges.
De la seva banda, el Manresa ha anunciat que Diego Ocampo torna a la banqueta vegenca en substitució de Pedro Martínez. Ocampo ja va entrenar els manresans en l'últim ascens del màxim Manresa a l'ACB el 2018. Parlem ara d'hoquei patins perquè s'està disputant la final de l'Hockey Lliga i el Barça de moment domina per 2-0 després de guanyar ahir 3-1 en el segon partit d'aquesta final que juga contra el Noia. Carles Grau, porter del Barça, creu que el vestidor no es refiarà després d'aquest 2-0.
Som al Barça, sempre intentem jugar a l'atac, marcar gols i no anirem allà a defensar ni molt més, no? Així que jo crec que anirem a fer el nostre partit, serà un partit dur, el pavelló apretarà, però bé, nosaltres estem acostumats, som jugadors professionals que anem jugant molts d'aquests partits i intentarem tancar l'eliminatòria divendres.
Encara en hoquei patins, el cap de setmana ens deixava el títol de l'Hockey Lliga Iberdrola pel Palau de Plegamans, l'ascens a l'Hockey Lliga Iberdrola del Vigas i Riells i també l'ascens del Reus B a l'Hockey Lliga Plata.
Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güella a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco, y al sur una montaña de vetro y miel. Oh, 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 ojalá que llueva café. Cerro de trigo y mapoe, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha piti sale, sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto hay hombre.
Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que en Villa Vázquez oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva y hombre.
Ojalá que llueva café.
Ojalá que llueva.
fe. Se fue trigo y mapué, baja por la colina de arroz trañado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y pistizale. Sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto.
Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que en los montones oigan este canto.